dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.
Què tal? Molt bona tarda i benvinguts al programa Parlem-ne. Avui en el seu format tertúlia de final de cicle i amb representants d'una bona part, de la major part dels partits polítics representats en el ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui són els representants de Convergència i Unió, en la persona del regidor Rubén Lallana. Bona tarda.
Bona tarda.
Del Partit Popular, en la persona del regidor Joan Font. Bona tarda.
Bona tarda.
I d'Esquerra Republicana de Catalunya, en la persona del regidor Vicent Llau. Bona tarda.
Bona tarda.
De moment, tot i que esperem que es pugui afegir en el transcurs del programa, de moment no hi comptem amb la presència del representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Antonio Espuny. En tot cas, sí que podem començar a parlar i a posar temes damunt de la taula. Sobretot, si parlem d'actualitat, hem de parlar d'aquest acord entre Convergència i Unió i el Partit Popular que fa possible que es puguin tirar endavant els pressupostos de la Generalitat d'aquest any 2012. Després de moltes negociacions, després de converses amb tots els partits polítics i després de que un acord inicial fa pocs dies s'acabés allargant moltíssim a l'hora de pactar la lletra petita d'aquests pressupostos, pues que, com aquell que diu, s'ha acabat pràcticament fa unes hores. Per tant, posem aquest tema damunt de la taula, la dificultat de tirar endavant dels pressupostos. La paraula responsabilitat és una paraula que hem sentit avui moltíssim, moltíssim, és a dir, en boca, sobretot, dels dos partits que han acabat pactant aquest pressupost. Per tant, caldrà veure responsabilitat, moments difícils, situacions complicades, que al final pareix que acabaran veient la llum aquests pressupostos ja en les pròximes hores. No sé qui vol encetar el tema, en tot cas, per part de Convergència i Unió, que és el representant del partit que actualment està al govern de la Generalitat.
Bé, comentar doncs que han sigut uns pressupostos que ens costa que fa més de dos mesos i mig que s'estan negociant a nivell parlamentari entre els partits polítics. Uns pressupostos difícils, òbviament pel tacticisme polític que s'ha dut a terme per tots els partits, perquè òbviament el govern està en minoria i qualsevol aprovació no doncs depenia també una mica del tacticisme polític, no? En definitiva, és una línia que enceta el govern de continuar uns pressupostos que tornen a estar marcats per l'austeritat, amb el propòsit de complir amb l'objectiu de dèficit de l'1,3% del producte interior brut fins a l'any que ve, vale? És una línia que s'havia marcat el govern i que es ratifica amb l'aprovació de suposada aprovació d'aquests pressupostos. La despesa de la Generalitat en aquest pressupost serà pràcticament la mateixa que l'any 2011, tot i que creixeran els ingressos en uns 1.600 milions d'euros, principalment per la venda de patrimoni i per nou gravaments i càrregues com l'euro per la recepta i la taxa turística, no? Que després, si voleu, n'hi parlarem. És important remarcar que es complirà l'objectiu del dèficit de l'1,3% del PIB davant de gairebé el 3% del 2011 i que és important, i això també remarcar-ho perquè s'ha comentat molt dels partits de les esquerres, doncs que es destinarà el 70 de cada 100 euros de la despesa anirà destinada a despesa social. Val? Per tant, jo crec que això és un tema important a remarcar. El 69,3% dels recursos del pressupost van destinats a salut, ensenyament i despesa social. Tot i que no ens enganyem, doncs, evidentment s'han tingut que produir més que retallades, reajustaments per equilibrar els ingressos i despeses en la situació que este govern s'ha trobat damunt de la taula. A partir d'aquí, amb la llei d'acompanyament, el govern també preveu augmentar els ingressos fins a uns 2.000, gairebé 200 milions d'euros. Hi ha mesures que són molt públiques, que s'han comentat com que es preveu un tiquet moderador a la sanitat, amb un cost per recepta d'euro, una taxa turística que al final s'ha pactat, crec que només entrarà en vigor aquest any, l'últim mes, però evidentment s'aprovaria també pels propers pressupostos, la introducció de l'impost sobre el patrimoni amb un mínim exempt de 600.000 euros, un augment del tipus del tram autonòmic de l'impost sobre la venda de determinats hidrocarburs, l'augment del cànon de l'aigua per ús domèstic i mesures que afecten també a la funció pública, com suposadament algun reajustament en els sous públics, no? Tot això fa que doncs, pues, siguin uns pressupostos reals, uns pressupostos que no depenguin de l'Estat, uns pressupostos que, pues, que es pugui, al final, que és el que importa, doncs, que pugui aportar el país cap endavant, no? També se preveu una llei de mesures fiscals i financeres que preveu una bonificació del 100% en els tributs associats a la dació del pagament, que es transformin de lloguer a opció de compra, no? En definitiva, jo crec que són uns pressupostos realistes, uns pressupostos que ha costat molt de estan damunt la taula, ja et dic, fa dos mesos, és públic això, tothom ho ha vist pels diaris, no? Que a nivell parlamentari fa molts mesos que es discuteix amb tots els partits, al final ha sigut amb el Partit Popular, crec que hagués pogut ser amb altres partits, però evidentment el tacticisme, no ho neguem, crec que és important, no? Doncs, des de als esquerres sempre els ha interessat fer una foto PP-Convergència, però al final...
Ja la tenen, no?
Ja la tenen, és el que volien, amb la política del no aconsegueixen aquesta foto. S'ha de reconèixer que el Partit Popular, més enllà que, òbviament, com tots els partits, el que volem també és la foto i el tacticisme, doncs, ha sigut un partit responsable, doncs hi ha, evidentment, negociant i amb contraprestacions, perquè quan s'ha de negociar s'han de canviar coses, no? Però al final s'ha arribat a un acord que jo crec que és beneficiós per al país.
Joan Font, representant del Partit
Popular.
Per no
reincidir en el que ha dit Rubén, en el contingut del pressupost molt general... Els pressupostos és la part més important d'un exercici que estem...
Un exercici polític.
I, per tant, és el que estic tirant davant en un context complicat, difícil, per la seva pròpia inèrcia econòmica i financera que ens trobem i també doncs, bueno, en el que s'ha trobat Convergència i Unió com va entrar. Jo no entraré a detallar si la política del tripartit ha sigut... l'adequada o no, però aquí estan els resultats i, per tant, quan s'entra a governar s'ha de prendre decisions. I, evidentment, totes les decisions que s'han pres en coses retallades, jo discrepo d'algunes, no? Perquè també ho estic vivint des del món meu professional, que és l'ensenyament, i algunes coses no estic d'acord. Però hi ha que posar-nos, quan se governa, ens hem de posar també al seu lloc, no? I, per tant, és una situació difícil, que a ningú li agrada prendre de mesures impopulars, però que a vegades s'ha de prendre pel sentit de la responsabilitat. I els partits de l'oposició estan per això, per estar a l'oposició, però també tenen un sentit de la responsabilitat. I a part del que s'ha dit aquí del tacticisme que cada un juga, doncs, bueno, hi ha uns que arriben més el colze i arriben a acordar coses que també del seu ideari o del seu programa electoral també hi són, no? I en la coincidència, aunque no siga total però sí parcial, pues poden arribar a tindre este interès responsable de que un pressupost que tira endavant, però si no, o això, o a tornar altres vegades a les eleccions anticipades, que això no seria bo, no? Per tant, parlo pel Partit Popular, jo no tinc un contacte molt directe, però sí que ho he anat seguint per la informació que em donen, i havien apostat per això, no? És a dir, que aquesta és la responsabilitat que ens toca fer, ens arromanguem i nosaltres també pues, l'etiqueta que tenim posada aquí de que pues, és un partit anticatalà i tot, pues, té que demostrar també pues, que Catalunya està en primer lloc, la situació en què es troba el poble de Catalunya és important i per tant han posat les seues mesures, les seues coses damunt de la taula, s'ha arribat a uns acords puntuals, altres pues, hauran estret les diferències i l'abstenció que al final votaran és per facilitar que el govern que té la responsabilitat de governar el nostre país tiri endavant en les seves polítiques compartides, unes que sí, altres que no, però quan se pacta, quan se dialoga, pues sempre hi ha que renunciar per una part i l'altra, no? Ell ha parlat que el Rubén, de que hi havia dos aspectes que diferenciaven, que era la taxa turística i l'euro per recepta, s'ha llimat, no, ni una cosa ni l'altra, s'ha arribat amb un consens que ha satisfet a les dues parts i endavant. I després respecte a la llei d'acompanyament, el que m'ha estranyat és que això ens pot costar 50 milions d'euros, 30 i més 20, per dos motius. Per tres partits, amb tot el respecte, que per un dret de pataleta que tenen, faran que, que la despesa sigui de 50 milions. Cosa incomprensible quan ja s'ha fet pues, el pas que s'havia de fer. I, en fi, aquesta és la meva opinió i crec que, bueno, que estem allà al mes de març i el pressupost del 2012 pues, se podrà executar. Després ja el 2013-2014, que són els dos anys que queden, evidentment pues, el govern de Convergència i Unió pues, podrà apostar. A veure, jo també vaig dir una opinió molt personal, eh? Molt personal. Jo penso, i penso des del punt de vista ara molt no polític, i és que un partit que governa en minoria té que pactar coses que no pot agafar un soci fidel, a no ser que hi hagi un pacte de
estable,
d'investidura, no? En aquest sentit, no? Per tant, jo comprenc que el govern que governa, que és Convergència i Unió, pues, pugui tindre pues, un altre recolzament, una altra entesa a altres partits polítics, perquè evidentment PP i CiU no és el mateix. Podem coincidir en l'aspecte socioeconòmic en general, però evidentment ens diferencia altres coses, i per tant considero que la maniobra que pot tindre Convergència i Unió és lícita i legítima per a poder pactar altres coses en altres partits que ara estan també a l'oposició.
Vicent Lleó, Esquerra Republicana de Catalunya.
Bueno, lo que se sabe amb aquests pressupostos pues, és lo que ja vam veure a l'entrada del Partit Popular al govern espanyol, no? Pues, un acostament cada cop més gran de Convergència al Partit Popular i del Partit Popular a Convergència. És una miqueta un canvi de cromos, no? Vull dir, l'únic partit que està donant suport així, molt entre cometes, a la reforma laboral és Convergència, Espanya, i aquí pues, també una de les coses que se'ls va dir per a que aprovessin els pressupostos, vull dir. La parella de ball l'han triat Convergència, ha triat el Partit Popular de parella de ball, evidentment, vull dir, és la parella que més s'agrada o més s'agraden.
Perquè l'han preferit o perquè les altres
no han
volgut ballar? Jo crec
que l'han preferit, simplement, ells han pogut triar. Jo crec que Esquerra ha canviat, i crec que avui sentia el debat, que així ho ha agraït el representant de Convergència, Esquerra ha canviat, ha ofert, ha estès la mà molts cops per aprovar aquests pressupostos. El que les diferències pues, són una miqueta insalvables, no? Vull dir, en molts punts, no? Vull dir, com estem mirant uns pressupostos de retallades a Espanya i a Catalunya. Les retallades més importants pues, les tenim en ensenyament, en seguretat i en sanitat. Vull dir, tres dels pilars bàsics, no? Vull dir, avui sembla que si no tingués una mútua, pràcticament has d'esperar 8-9 mesos perquè t'operien i han perdut tot el que ha costat un munt d'anys a fer, ho han perdut en 4 dies. O sigui, els avançaments que van tindre en sanitat. En ensenyament, doncs, han perdut la sisena hora. I en seguretat, cada dia doncs, hi ha menys entrades de Mossos. Vull dir, crec que en perdem, tot i que sentes dir que ha baixat la delinqüència segons quina regió policial, perquè se sentia, és veritat. Jo no dubto de les informacions, però se dona a entendre que les partides pressupostàries per seguretat cada vegada estan minvant. Amb aquest pressupost, igual que l'altre, per exemple, se'n veiem com, a part de les retallades que hi ha, no s'incorpora l'impost de successions, no? L'impost de successions, de la manera que va deixar el tripartit, ens generava uns 900 milions d'euros anuals, i només tributaven les rendes, les que heredaven, uns 600.000 euros, crec recordar. Estava exent pràcticament el 95% de la població, o sigui, era qui més tenia, més pagava. Ara, pues, com sempre, pues, sembla que qui menys té, més paga, perquè tots ho sabem, tots som treballadors, o sigui, una de les primeres mesures del Partit Popular ha sigut augmentar un 3% les retencions i l'IRPF per a les rendes de menys de 100.000 euros. Això és pràcticament la totalitat de la gent normal, diguéssim, no? Dels que cobrem un sou mitjà. A lo beneplàcit de Convergència. Vull dir, ja et dic, jo per mi és un canvi de cromos, jo dono una miqueta suport per no veure que la majoria absoluta se veu allí i tu me vas aprovant les quantes coses aquí, no? És molt curiós veure com després d'omplir-se la boca durant molt de temps s'ha deixat el pacte fiscal de banda, ja. El pacte fiscal aquí ja no en parla ningú. El Partit Popular fica les seves condicions, que si 50.000 euros per les víctimes del terrorisme, que si no pugis amb el canó de l'aigua tant, que si la recepta sanitària fem-ho amb uns altres condicionants, i bueno, tampoc, no sé, perquè pràcticament jo pels diaris que llegeixo I això, les quantitats econòmiques de les retallades encara no estan estipulades, vull dir, no s'ha arribat encara al fil per randa de tot, no? I bueno, vull dir, són coses que les haurem d'anar veient, més això, este pacte Partit Popular-Convergència han de mos portarà, si hi ha un retrocés en les... en tot el que hem anat guanyant d'autonomisme, si ens portarà un retrocés o no, perquè vull dir, la senyora Camacho ben bé que ho diu, no? Vull dir, vaig a tenir PP ara, aquí i allà. I jo crec que juguen les seves cartes, Convergència ha triat la seva parella de ball, l'ha triat legítimament, no vol saber res de les esquerres o d'Esquerra Republicana o d'altres partits, i prefereixo el Partit Popular, doncs, crec jo, és la meva opinió, per un simple canvi de cromos. Vull dir, nosaltres donarem suport allà a Madrid i vosaltres us aneu donant aquí suport.
Bueno, una sèrie de puntualitzacions. De pacte no n'hi ha cap, sinó és un acord puntual per aprovar uns pressupostos. Uns pressupostos que si no s'aprovaven, si el PP hagués dit que no, havien eleccions anticipades, cosa que no és bona per al país. S'ha de tindre responsabilitat. L'acostament del que comentaves i la foto, que és la que sempre heu buscat, però no d'ara, de fa molts anys, que vienen los malos, són PP i Convergència, que vienen les dretes, que ens arruinaran el país, retrocés social, és la política que sempre s'ha fet, dels partits del no, perdó, dels partits de les esquerres. Ja el teniu, és la foto que volíeu, però al final s'ha de governar i s'ha de ser responsable, perquè si voleu també podem dedicar un temps a parlar de per què estem en aquesta situació, perquè costa aprovar pressupostos i perquè no hi ha un duro. Recordem-ho, senyor Zapatero, 7 anys a Madrid, tripartit, 7-8 anys també a Catalunya. No sé si hem de parlar de ruïna, de mala gestió, però la situació és insostenible perquè alguns abans han gastat el que no havia. I si ara parlem de que s'ha de treure la sisena hora, jo pregunto, se podia ficar la sisena hora? Si ara algú l'ha de treure és perquè abans potser no es podia ficar. Quan comentes que les retallades, jo m'agrada més parlar de reajustaments, considero que cap polític vol retallar, sinó reajustar, perquè si no els números no surten. Quan comentes que les retallades més importants venen de salut, ensenyament i altres temes similars, home, és que és obvi, perquè si retallem en paper, doncs en paper ahorrarem 2.000 euros. El 70% del pressupost d'un país va a aquests camps. Per tant, retallar amb altres, també hi ha retallades, perquè inclús perceptualment més grans, però els diners estan en aquestes tres balances, que són temes socials, ensenyament i salut. Podem retallar amb altres coses, com per exemple...
Els sous dels càrrecs.
Els dels càrrecs també, no? Aquí em trobaràs. Jo eliminaria el Senat i faria moltes altres coses, evidentment. Al final nosaltres som regidors d'un poble i estem aquí fent una tertúlia, no? No defensaré coses que no defenso. Però sí que és veritat que el 70% del pressupost de la Generalitat està en aquestes àrees. Governi qui governi. Per tant, és molt difícil arribar a quadrar unes balances amb el 30% restant, que també s'ha retallat i s'ha d'anar a buscar reajustaments. Però bueno, jo crec que de retrocés no n'ha de cap. La situació és la que és, una situació complicada, no sou per la missió pública i s'ha de continuar arribant a un dèficit que, entre altres coses, m'he imposat directament de Madrid i també de Brussel·les, val? Un dèficit que no sé per què no estan complint altres, suposo que amb la llei que s'ha aprovat de reajustament de les autonomies, pues tothom ho haurà de fer, però fins ara a cap autonomia se li havia dit que fes els deures. Jo crec que és una bona decisió que ha fet el PP a nivell estatal. Si hi ha autonomies que fan el que volen, algú els ha de dir que no, perquè això comporta problemes a altres, no?
Pareix que ho continuen fent algunes autonomies.
Pareix que sí, amb els pressupostos que estan presentant, per exemple, a Andalusia, no? Sí. Suposo que aquí l'Estat actuarà, i més que res quan estigui aprovada la nova llei. No ho sé, jo crec que també s'ha de tindre una miqueta de sentit. Ja et dic, jo ho entenc a nivell general, segurament potser nosaltres igual faríem el mateix. Hi ha un tacticisme molt important. I al final a quasi ningú li agrada aprovar uns comptes de nosaltres, perquè sembla que estiguis donant... És el que ha dit Joan, els pressupostos és l'eina més important de gestió que té un govern, sigui municipal, autonòmic, estatal o el que sigui. Clar, aprovar-los també estàs una mica condicionada de dir, pues bueno, estàs fent una bona feina. Però tampoc no és això, perquè el PP ha imposat una sèrie de coses que volia per aprovar això. I evidentment estem en minoria i s'havien d'aprovar. Jo crec que lo important... Clar, la sisena hora i moltes altres coses que s'han tret. Jo crec que estàs equivocat en el tema, no t'ho puc assegurar, però en el tema de... Jo crec que hi ha hagut un augment en el canon de l'aigua per a ús domèstic.
Per als consums que es consideren excessius.
Sí, clar. val? Home, clar, que s'ha penalitzat els trams més alts de consum. Jo crec que l'ha hagut este això. Per tant, jo crec que s'ha... Jo m'he mirat una mica a nivell de diaris, perquè evidentment el pressupost no el tenim, però a nivell... I s'ha retallat a gairebé tots els llocs, val? I s'han suprimit molts serveis públics i moltes empreses públiques i moltes... Clar, arriba un moment... Per exemple, una cosa que es podria fer, i no sé si la faran o no la faran, i jo ho dic molt sincer, jo considero que el tema de les televisions s'ha de mirar. Tenim 2.500 treballadors entre la ràdio i televisió, 2.500 treballadors a Catalunya, i tenim XL, 3XL, TV3, 33, no sé què. Pues potser hem de fer una televisió inclús més potent que TV3, però n'hem de tindre només una, no ho sé. De mesures en podem fer moltes, suposo que ara és molt fàcil dir-ho, i a Barcelona i això és una altra cosa, no? Però...
Ahir sortia en roda de premsa el conseller Homs i dia, home, entenc
conseller,
que...
Conseller no, portaveu del govern.
El portaveu del govern, i explicava una mica la postura de la responsabilitat d'aprovar uns pressupostos, dient, diu, home, és que, vale, diu, podem agafar i posar-nos detrás d'una pancarta i dir no, diu, però també podem aprovar uns pressupostos sapiguent que automàticament aquella decisió que prenem comporta que al cap de 10 minuts tens una manifestació. Diu, i ho tenim clar, i no és bo per a nosaltres a nivell electoral aprovar això. Diu, però la responsabilitat és la que és. Diu, i en canvi, diu, també pots prendre mesures que comportin tot el contrari, és a dir, no trobar-te una manifestació, sinó participar tu mateix de la manifestació. Clar, suposo que això és el vidre amb el que es mira la situació, però... plantegen una mica la situació delicada que comporta avui per avui un país que estem al mes de març, que ha d'aprovar els pressupostos, que l'any passat ja van haver de deixar-los córrer i tirar endavant amb els mateixos de l'any anterior, perquè el tema, pues, al final se va presentar com se va presentar, però plantejava una mica aquesta situació.
Bé, sí, agafant jo... Ser en tots els respectes, però quan s'utilitzen paraules hi ha que utilitzar-les les correctes. Aquí no ha hagut cap pacte entre el PP i Convergència i Unió, o sigui, Convergència i Unió i PP, ni a Madrid ni aquí a Catalunya. No ha hagut un pacte, això són acords. I a més, a Madrid no el necessiten.
Ni la reforma fiscal, la reforma laboral tampoc. No s'ha sotmès a votació.
L'ha
aprovat el Consell de Ministres.
Però Vicent, coneixent-te com te coneixo, que ets una persona honesta i tal, o sigui, utilitzem les paraules adequades, aquí estem en família, vull dir, no és un pacte, això són acords puntuals, el pacte s'escriu, no és un Majestic 2 com s'ha fet dir, allò sí que era un pacte escrit, no, allò sí que va ser un pacte, i això són acords puntuals, i no t'estranya que el 2013 la parella de ball sigui sou vosaltres, perquè pot ser l'interès que tindrà Convergència i Unió o el govern de la Generalitat sigui el pacte fiscal, i canviant de parella de ball, i jo ho entendré perfectament, ho entendré perfectament. Per tant, hi ha que ser responsables en el que diem i en els contextos en què diem. Si entrem aquí ara a fer pues, campanyetes d'una cosa i l'altra i distorsionant el que és la realitat, pues, bueno, pues a mi no em trobareu aquí. Jo intento ser el més objectiu possible, i si tinc que criticar el meu partit ho faré. Sí, ho tinc claríssim, això. Respecte a lo que s'ha dit, pues bueno, pues mira, escolta, la situació és la que és. I et vaig a dir més encara, i aquí a l'última intervenció que vaig tindre aquí a nivell del debat que es va fer a nivell general, escolta, agradi o no agradi, la política econòmica financera la marcarà Brussel·les. Us agradi o no us agradi, tenen un estat independent o no tenen un estat independent. Això és així. I no canviarà ningú, a no ser que els que sou d'Esquerra Republicana i voleu la independència de Catalunya no volguéssiu formar part d'Europa, perquè després ja seria més seriós això. Però la marca, Brussel·les, us agradi o no us agradi, i l'estat espanyol perdrà sobirania i perd sobirania en el tema financer, econòmic financer, pel que sigui. Però això és la pura realitat. I aquesta reforma laboral o aquestes mesures que ha pres el govern de Madrid del PP, evidentment que ningú sou salta la torera, s'han pres des de Brussel·les, i cada un el seu context, i això no podem ignorar-ho. I si hagués guanyat el PSOE altra vegada, hagués fet el mateix, i si hagués guanyat aquí a Catalunya Esquerra Republicana, doncs hagués fet el mateix, per molta independència que poguéssiu demanar i la tinguéssim, no? Vull dir, és així. I una cosa és fer volar coloms, i l'altra cosa és xafar de peus a terra. Aquesta és la realitat. I un polític i un polític que la meva ja experiència que porto ja anys amb això, ja per pròpia naturalesa i per pròpia responsabilitat té que aixafar de peus a terra. I jo ho veig d'esta manera. I entendré que Convergència i Unió, que té la responsabilitat de governar, d'aquí un any ho pugui fer amb vosaltres, i ho entendré perfectament. I és legítim que ho faci així, perquè el seu tacticisme, com diu Rubén, o el seu interès de país o de nació, si era un altre, dependrà de què Madrid pugui fer per Catalunya. I si, si a Catalunya el PP que governa doncs no s'hi aboca en més inversions i amb més corresponsabilitat fiscal, doncs jo seria un crític d'això. Evidentment que seria un crític, perquè Catalunya necessita un millor finançament. Digui'l com vulguis dir-li, però diem les coses pel seu nom.
Vicent, última no. reflexió al voltant de, dels pressupostos, perquè després ja anirem entrant en el tema de la reforma.
Jo,
la
dic, Joan, no és dir-li pacte, dir-li acord, dir-li que vulgui, avui heu arribat. Ahir feia una roda de premsa la senyora Camacho, t'ho torno a repetir, sense ensenyar un cert document, i volia fer una full de ruta, que és el que vol proposar el Partit Popular per als pròxims anys. Vull dir que ells no se conformen amb un acord puntual, i el que volen és arribar a uns punts de trobada a la convergència. Crec que és correcte això, no, Joan?
Jo sé.
Vull dir, dir-li pacte, dir-li acord, dir-li com vulguis, igual que a nivell de l'estat espanyol, pues, convergència, pues, hi ha uns acostaments pues, per simple taxicisme, com dius tu, de que el Partit Popular no ho aprova tot per majoria absoluta, que sempre hi ha algun partit que li dona suport. Reforma laboral, l'únic partit que s'ha mostrat el seu, diguéssim, la seva... que l'han entès millor, diguéssim, per dir-ho d'aquesta manera, ha sigut Convergència i Unió.
Si em permeteixes...
Tots els altres partits han dit... S'han mostrat contràriament.
Un segon, si em permeteixes. Sí, segon, abusant de la tua bona...
No,
home, el PP i CiU en algo també tenen una certa coincidència. No tot és divergència, m'entens? O és que això no és legítim, tampoc. Tenim un model socioeconòmic...
A Zapatero. Li aproveu tot a Zapatero?
Tenim un model socioeconòmic...
Potser els 4 anys, sí, però els 4
anys... Tenim un model socioeconòmic general que potser poden tindre aquestes coincidències, o és que estan amb això tampoc poden tindre cap coincidència. Vull dir, i és legítim que sigui així. No ens trobaran vosaltres en nosaltres o ells en nosaltres amb un pacte fiscal brutal. Poden tindre altres solucions, i el Consell Comarcal li va donar una solució que potser no serà compartida, però ja t'ho he dit aquí, millor finançament per Catalunya, corresponsabilitat fiscal i millors inversions i més autogovern. Jo crec que amb això, si això se trenca aquesta via, després seré crític al meu partit. Per tant, penso que és legítim això. Vull dir, jo... Vostès s'aproximen molt a Convergència i Unió pel sobiranisme, perfecte, ho entenc perfectament, però en el tema socioeconòmic, perquè l'altre sou d'esquerres, a vegades ho dubto si heu tirat més a la burgesia o no, això depèn de quina zona sou, si sou de Barcelona sou més burgesos que altres llocs, però tant també hi ha una incongruència en el vostre ideari també, no?
Jo,
i dono més temps a la meva intervenció.
Jo ja dic, bueno, Joan, una de les... No, Joan, o parlo en general, no, també, vull dir, ara, avui mateix i ahir, ens deien que Catalunya serà la tercera zona d'Europa amb més pressió fiscal. I això s'ha reconegut, o sigui, però no els sous, vull dir, només la pressió fiscal. O sigui, la pressió fiscal que suportarà Catalunya és la tercera d'Europa, al nivell de Suècia, Dinamarca, dels països molt més avançats que cobren, tenen una renda per càpita doblada a la catalana, per dir una cosa, no? Després de veure això, que resulta que en alt, pràcticament, com sempre, i com he dit abans, la crisi la paga la gent... de peu, la poca roba, com sempre he dit. Vull dir, la gent que guanya de 50.000 euros, de 50.000 euros per avall són els que ho paguen tot. Vull dir, la crisi me la toca pagar en altres. No? I veure com, per exemple, hi ha un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros en Espanya, cada vegada, és que la gent que té dubtes de la independència, pues jo penso que cada vegada n'hem de tindre més, no? O sigui, sent bé que retallades, lo grifo per aquí, lo grifo per allà, a Catalunya, i veus comunitats com bé diem, Andalusia i altres, que no han aplicat cap retallada ni res...
De moment, una altra cosa és el que els toqui a fer, potser els tocaran fer tots al correu.
Són països de subvencions, subvenció per aquí, subvenció per allà, subvenció per aquí. 60 dies treballats, un pagès allí, 60 dies treballats, poden cobrar tot l'any. Aquí un pagès ha treballat un any per cobrar 4 mesos. Les diferències són enormes. I aquests diners han ajudat són diners de Catalunya que han ajudat a fer grans els altres, però és que ara els diners nostres els necessitem per a nosaltres, necessitem per a la nostra gent, per a mantenir la nostra sanitat, per arreglar les infraestructures. Avui som un país de peatge, tu te'n vas a Andalusia, a altres zones, autovies, aeroports, i quasi tot sense pagar un duro, i aquí tot és un país de peatge, som un país de peatge, i ja n'hi ha prou. Jo crec que el pacte fiscal, doncs, per un pas endavant estigui d'acord, però crec que cada cop més hem de tirar més a la independència. No podem sofrir aquestes càrregues fiscals que sofrim com a país, un sou al nivell d'Espanya o menys per una cosa, però les càrregues fiscals com a Suècia, i a més veure com un dèficit de 22.000 milions d'euros anuals que se'n van pecallar i no tornen, per a que altres zones els malgastien, malbaratien i no tirin endavant el país. Vull dir, torno a dir, ja el pacte CUPP de moment, o l'acord CUPP, perquè se'n fa dir Joan,
en un tema concret,
concret, pues de moment sembla que es vagi deixant de banda el pacte fiscal. Esperem que el dia de demà, en un futur no molt llunyà, anem començant a parlar. I ja per acabar, un petit punt, m'agradaria recordar que aquests pressupostos s'han retardat tant perquè es van esperar que hi haguessin les eleccions espanyoles, per a parlar amb un clau, si amb una clau més espanyola. Vull dir, que a vegades ens omplim molt la boca de nacionalismes, i hem esperat a veure qui governaria a Madrid, si els hi faria falta el suport de Convergència i Unió o no. S'ha jugat molt, vull dir, s'aprova al març, s'aprova al febrer, però s'ha jugat també, vull dir, el taxicisme l'han fet tots, començant des del partit que governa. Se va esperar que haguessin les eleccions, que no me recordo si van ser el novembre, el 20 de novembre, i a veure si Convergència seria decisiva, no seria decisiva, i a veure què farem i per on decidirem. Se va esperar, vull dir, no es faiga pagar els partits que han estat 2 mesos, perquè hi ha partits que els masculins ni ha parlat, no és el cas nostre, però hi ha partits minoritaris que ni els hi han parlat. Vull dir que...
Anem canviant ja cap a la reforma laboral. En tot cas, la reforma financera que vol tirar endavant, que està treballant el Partit Popular, pareix que també comptarà amb el suport del Partit Socialista. Cada vegada s'està parlant més a Madrid de que aquesta reforma financera del sistema financer també podria comptar amb el suport del Partit Socialista. Hi ha, cada vegada hi ha més gent que està per això, el Partit Socialista. Bueno, Rubén, vols dir alguna cosa respecte a una reforma laboral que també hem de dir que ve,
si em permeteixes, ve
que ve plantejada per les apretades de Brussel·les, per les apretades de la Unió Europea.
La reforma
Brussel·les o d'Alemanya, com li vulguéssiu dir,
financera o... Bueno, en fi, és curiós que tant parlem dels sous dels banquers. És curiós això, que han estat alguns que han estat sufragats amb diners públics, que sigui un govern de dretes, que vol dir de dretes, que hagi limitat els sous en un 70%, quan un govern d'esquerres, en aquest cas els socialistes, van escampar en l'aire cobrant uns sous escandalosos. I ha sigut un govern de dretes que ha posat fre amb això, en una retallada d'un 70% dels sous que han sufragat en diners públics. Això és curiós, que ho hagi fet un partit de dretes i no el partit d'esquerres, en aquest cas del PSOE, no? Evidentment que el Partit Socialista, això ha sigut una bofetada per ells, perquè sent progressistes i que la banca ha sigut la que s'ha engreixat amb uns sous, no hagi pres aquestes mesures com es podia prendre. Aquesta és una. Lo de la reforma laboral, jo penso que, jo diria que ja es veuran els resultats. En un principi, a curt termini, no es veuran, per una senzilla raó, perquè mentre l'economia no s'enlaire o sigui activi, això no es podrà valorar, però que sí que era necessari fer un canvi. Un canvi no solament en l'aspecte ja de lo que havia fins ara, perquè per a mi en algunes coses estava una miqueta obsoleta. Si entenem, tots els que estem aquí, i almenys ho entenc jo i parlo en primera persona, que ante tot l'empresa, la forma, l'empresari i els treballadors, és el que estic a defensar. I en una situació que hi ha més de 5 milions de parats a Espanya i 750.000 a Catalunya, evidentment, alguna cosa no funcionava bé. i me sembla que Espanya i algun país més tenien una reforma totalment obsoleta. L'última que es va fer me sembla que va ser el 2006 i ja es veuen els resultats que s'han portat, no? Una xifra escandalosa.
2009 també va haver una altra.
Bueno, jo tinc entès que era el 2006, el 2006 o 2008, eren socialistes, parlo, eh?
Dos n'han fet, dos.
I dos anys negociant sindicats i empresaris i res de res, no? I al final, pues, un govern té que prendre unes decisions, la comunitat, o sigui, la Brussel·les ha avalat aquestes reformes, ja es veurà, els sindicats han sigut cautelosos, farem una manifestació pel diumenge, però són cautelosos per quan no fer una mobilització massiva. Però a mi també m'agradaria parlar d'un tema que també és preocupant, a part de que això es veurà, ja t'he dit, a mig i llarg termini, no? I és la llei de vaga que hi ha. Actualment se va aprovar l'any 79 i aquesta llei de vaga per a mi s'ha de retocar. El que no pot ser, que tothom té dret a vaga, evidentment que tothom ho té, però el que no pot ser que per a que tu defensar uns drets xafis els drets d'una majoria. Això penso que és incomprensible. Jo també exigeixo al Partit Popular que té aquesta majoria perquè la llei de vaga dels anys 79 se reformi i que sigui en aquest sentit més conseqüent amb les realitats.
En tot cas, sí que la reforma laboral ha estat molt de temps damunt de la taula, governs i sindicats, i no han arribat a cap acord pràcticament, i al final se va anunciar, no, per part del govern, va dir o arribem a un acord, sí. Va donar un ultimàtum i al final van tirar pel camí, pel carrer del mig.
Lo ideal és que entre totes les agents socials, no, i en els temes laborals principalment els sindicats s'arriben a acord. És evidentment, torno al tema del tacticisme polític, que els sindicats arriben a acord amb temes laborals amb el Partit Popular és complicat. És complicat perquè sabem d'on venen, d'on se nodreixen, d'on prové.
No te'n recordes de Pimentel?
Sí, n'hi ha casos, però és complicat.
Pimentel va ser ministre de Treball del Partit Popular i segons Comissions Obreres i UGT van dir que va ser el millor ministre de Treball que havia vingut.
Que hi ha casos, però ideològicament és complicat, no? Jo he estat mirant una mica el tema, els punts claus de la reforma laboral, vale? Perquè tot, suposo, la va aprovar en Consell de Ministres divendres passat, suposo que s'admetrà al Parlament ben aviat, no? A votació, i llavors cadascú se posicionarà. No t'enganyaré, no sé quina és la posició de Convergència i Unió el que fa al conjunt, sí que sé que ideològicament en punts claus, però no sé amb el conjunt quin serà el sentit de vot. El que sí que puc dir és que, bueno, jo m'he mirat una mica, doncs hi ha coses bones i coses dolentes, hi ha coses, com deia Joan, que són obligades i que farien Esquerra Republicana, Convergència, PP i Solidaritat per la Independència, perquè són coses que o les fas o el país se'n va a pique. També un tema important és perquè ara estan molt, un dels temes importants, no, és que comenta esta, que tracta esta reforma laboral, és l'apartament del despido, no? Que es diu que si de despido improcedent, si seran 45, 33, ara semblarà que són 20 dies.
No.
Sembla que són 20 dies fins a un màxim...
20 dies per acomiadament objectiu i 33 per acomiadament improcedent.
Però sí? Val. Bueno, per fer un màxim de 9 o 12 anualitats, bé. No? Val. Si és així.
20, però 12 que... mensualitats a l'objectiu, 24 anual.
Confio en el que dius, que segurament és així. Però què està passant ara també quan plega una empresa fa un ERE? Qui al final l'empresa és insolvent, qui arriba a pagar aquests dies? Per tant, al final el que hem de fer també és una mica potenciar les empreses, no? Per mi, ojalà poguessin pagar 90. Se'n recordeu fa poc, quan estàvem a l'època fabulosa de la bombolla immobiliària, jo tinc coneguts, no aniré més enllà, coneguts meus, que dient, deixo de treballar perquè vull estar uns mesos al paro. Això no pot ser, això s'ha de fer algo perquè la gent que fa això estigui penalitzada. Això no es pot fer. Jo, si tinc 2 anys de paro acumulats, no me'n puc anar de vacances perquè estic saturat. Això no es pot fer. Per tant, els estats han d'aplicar mesures perquè això no arribi a passar. Sembla ser que també es podrà treballar i cobrar part del paro. Suposadament també s'ampliaran els supòsits per despido per causes econòmiques, no? Per exemple, quan les empreses puguin demostrar taxativament que porten més de 3 trimestres amb baixades d'ingressos, doncs inclús he llegit que podran revisar els convenis a la baixa, no? Els convenis, parlo de tot, horaris, torns, jornada laboral, funcions i
sembla que són empreses que tenen un màxim
de 50 treballadors, pimes i autònoms, val? Evidentment, clar, perquè si no, si ho fa la SEAT ja malament anem. Que al final el que es tracta d'esta reforma laboral, he vist que va una mica molt enfocada a la realitat del país, que no és altra que empreses de menys de 50 treballadors. Això no és Japó, Estats Units, pimes, val? També no puguin encadenar contractes laborals temporals de més de 24 mesos. Bueno, comento coses perquè si després potser són bones per al debat, no? Perquè potser la gent que m'està sentint que no sàpiga una mica de què va aquesta reforma laboral, doncs estos són els punts claus, no? Clar, que les empreses puguin modificar les condicions laborals té un doble, pot arribar a ser bo i dolent, no? Aquí vull veure la lletra petita, no? Perquè clar, el que sí que és important és que l'empresa pugui subsistir, no? Perquè si jo tinc un treballador que porto 20 anys treballant i li he de pagar 45 dies per any treballat, pues si no puc pagar, què passa? Potser he de fer un ERE perquè no puc pagar els 3 que puc despedir. Però si puc despedir 3 i puc aguantar els altres 7, no és millor això? Per tant, a vegades no. Alemanya molt ràpidament, una de les coses que han fet és l'estat ha anat a una empresa que estava a punt de despedir 100 treballadors i ha dit, escolta'm, no despedis 100 treballadors i ja et pagaré una tercera part del sou, que és el problema que tu tens de dèficit, no? Per poder pagar el sou a aquesta gent, no? Sí, perfecte. Per què? Home, te pago una tercera part però no m'estudia pagar el paro. I damunt són gent que són productiva, que estan entrant dins el cercle del gasto, que és important. Perquè psicològicament no és el mateix estar treballant que el paro, per molt que tinguis una paga mensual. El que està al paro té el freno ficat. El que està treballant ja entra dins el consumisme i va al cine, va al bar, compra una raqueta de tennis i se'n va de vacances. I tot això el que comporta econòmicament, no? Per tant, jo crec que des de Brussel·les, des de Madrid, s'han de fer moltes coses. La reforma laboral també ajudarà molt a les empreses. Ara, jo sí que voldria veure la lletra petita, sobretot en quant a modificació de convenis, de condicions laborals, de torns i tot això, perquè no vagi en detriment al final de que, això sí que estic d'acord amb ell, dels que paguen sempre tot, no? Perquè
la poca roba.
La poca roba, no? Per tant, bueno, ja anirem veient.
Bueno, Rubén ha fet aquí una miqueta un resum de com ha vingut la reforma laboral. S'ha deixat abans de comentar, perquè si hi ha gent que ens escolta ho tingui, els contractes de formació.
Sí, tinc 20 hores, tenia més temps però no m'ha donat temps.
Els contractes de formació, jo me'n recordo, n'en vaig ser un quan tenia 20 anys i eren bé, però el que passa que no s'utilitzaven com s'havien d'utilitzar, no? Vull dir, un contracte de formació és per a formar gent qualificada, o sigui, si llogues amb una persona per formar un paleta, és un contracte subvencionat. I si es fa com se feia abans, pues no seria productiu, no? Simplement pagaran menys amb aquella persona
per
entrar a manobre i acabar a manobre.
I no aprendre res, no?
Vull dir, la reforma, hi haurà coses que s'han fet bé, potser bé, però moltes crec que no, vull dir, perquè afavorixen només a una part. Vull dir, jo crec que aquí el que estem fomentant és el despido lliure. Vull dir, fomentem el despido lliure, facilitem a l'empresa a que pugui despedir els seus treballadors, però no facilitem a l'empresa que pugui contractar gent i personal. Tampoc, amb aquesta reforma laboral...
No creus que va una mica lligat, això? No creus que va una mica lligat, les dues coses? Jo penso que va una mica lligat.
Home, si tu fomentes a l'empresa en incentius, sigui fiscals, reduccions de la seguretat social, econòmics, perquè pugui contractar, jo entenc que rebaixar una miqueta, però aquí l'únic que s'està parlant, pràcticament, en tot, és d'afavorir l'acomiadament. Una altra de les coses importants...
Hi ha bonificacions per a contractació de persones de llarga durada, per exemple, de 4.000, hi ha 4.000 euros si contractes una persona...
Però sí, però són pocs, vull dir no, que encara són poques per la realitat del país. Hi ha 5 milions i pico d'aturats,
sí, sí, sí.
I tenim 700.000 aquí a Catalunya, vull dir, hem de buscar una fórmula que pugui abaratir els costos a les empreses. Aquí no abaratim els costos, l'únic que abaratim és el cost de l'acomiadament de les persones. Vull dir, és, ja et dic, com sempre paga la poca roba, vull dir, acomiadament lliure a tornar-hi, vull dir, 20 dies per any, com a molt, amb un despit objectiu. Abans cobraves 45 dies, si era un despit procedent, ja em passaves a cobrar 33, amb un màxim de 24 mensualitats, que abans eren de 48, no? Però això, dintre del que cap, encara, vull dir, és lo de menys, no? El més dolent i el pitjor que jo crec és que un empresari en la crisi que hi ha i com se poden aprofitar de la clàusula esta de revisar el conveni a la baixa. Vull dir, jo crec que hi passarà, segur que hi ha empresaris dignes i empresaris correctes i tot, però aprofitarà i diran, tinc 20 treballadors xiquets, cobreu 1.200 euros, ara 900 euros, que jo tinc dos trimestres de pèrdues, és el que hi ha, si no per aquí per la porta. Vull dir, les lleis ja s'han ben fetes a vegades, però la gent no se les agafa com se les ha d'agafar, no? Una altra cosa important era que, per exemple, i jo ho estic vivint en primera persona, abans per aprovar una ERE se te l'havia aprovat en aquest cas, les competències ja tenia la Generalitat de Catalunya, no? Tant si era una era de finiquitar el contracte o una era temporal, no? Ara les competències, les autonomies perden la competència i això pot fer directament l'empresari directament presentar-ho als treballadors i això, i ho presenten a l'INEM i ja està, vull dir.
Si no ha de passar la supervisió...
No cal passar la supervisió d'això. Si en cas els treballadors no la veuen correcta, tenen el seu de poder denunciar, però clar, amb això retarda molt, diguéssim, el funcionament. Vull dir, són competències que la Generalitat, en aquest cas, ha perdut i són... I dona proves a la mala fe que pugui veure per part de les persones. Vull dir, perquè, és clar, dos trimestres de pèrdues o... dos trimestres de possibles pèrdues és motiu per fer un despit objectiu, vull dir, i resumint una mica, vull dir, l'únic que estem fent és afavorir l'acomiadament, l'estem afavorint, vull dir, o sigui, avui despedir una persona és molt més fàcil, més econòmic, d'aquests 20 dies, que també és una cosa que em penso que s'ha deixat Rubén, no sé si el resum que mos ha fet, d'aquests 20 dies, 12 dies se'ls paga l'empresari i 8 dies els paga Fogasa, els paguem entre tots, i 8 dies que tards 3 o 4 anys en cobrar-ho.
Però és que Fogasa ara em paga la totalitat, a vegades, depèn de quins casos.
Bueno, ho pagarà tot. Vull dir, hi ha una persona que potser l'acomiadaran pràcticament a cost zero per part de l'empresari. Vull dir, jo crec que en aquest sentit s'ha equivocat l'Estat. Crec que probablement el millor seria incentivar la contractació en reducció de les aportacions a la Seguretat Social, en reducció de... inclús podríem parlar de reducció de jornades, reducció de sous, però... sempre amb un bon sentit i amb un bon seguiment de tot. I una altra de les coses principals que crec que s'ha equivocat la reforma laboral és que no incentiva la formació ocupacional, diguéssim, no? Cursets, etc, perquè vull dir, aquesta generació última que ens ha precedit, s'ha desaparegut la figura de l'aprenent, no? Gent que estava estudiant una carrera universitària ha plegat de treballar per anar-se'n de manobre, ha cobrat 2 o 3 mil euros que cobraven a la construcció, i avui s'han donat compte que no tenen, que no són res, vull dir, no tenen ni formació acadèmica ni formació laboral, i tenim una gran quantitat de gent al mercat laboral que no té, per exemple, no és ni fuster, ni és albanyil, ni és una persona ben preparada, vull dir, necessitem que l'Estat se mulli com se fan als països europeus, perquè han de ser europeus per tot, no només per pagar. Han de ser europeus en la formació, han de ser europeus en altres coses, no? Vull dir, no podem ser només europeus per a pagar, també per a cobrar.
Bé, ara entraris al camp, que això sí que es contempla i volen contemplar-ho, és el camp
de la formació professional,
de formació educativa, que això ja no entra dins la reforma laboral, sinó que entraria en una àrea que això sí que contempla i volem fer-ho, que és la formació professional, no? Adequada en el que realment la demanda de la societat pugui fer. A veure, aquí el problema que radica és... el problema que tenim a l'Estat espanyol és la productivitat. Nosaltres, evidentment, entrarem dins de l'Estat, ja no entrarem per comunitats, perquè seria una miqueta, evidentment, que uns produeixen més que uns altres, però parlarem en general, no? Estem parlant de... és la productivitat. Nosaltres no som, ni som productius i, per tant, no som competitius, en aquest sentit. I això és un xip que hem de canviar. Aquesta reforma laboral no és la panacea de res. És una correcció en un temps difícil, que això a mig termini o llarg termini, depèn de l'economia com vagi evolucionant, se veurà els resultats de tot això. Inclús, com s'ha dit aquí, en la lletra petita. Perquè ara també entraran en un procés parlamentari en què presentaran esmenes tots els partits polítics,
que es poden reformar, suposo,
etcètera, etcètera. Però tothom, encara i ulls des de fora d'Espanya, que tots ens mirem a altres països més avançats, l'han vist amb bons ulls i l'estan donant suport. Sempre hi ha coses que no podem coincidir, evidentment, però estem parlant en el seu conjunt i per tant hi ha que donar un marge de maniobra en aquest sentit. La que no funcionava és la que funcionava fins ara, perquè hi haurà molts resultats des del punt de vista...
Però els resultats és encara no els sabem, eh?
No, però jo miro...
El senyor Zapatero fa un any va fer una reforma laboral i ha tirat 1,5 milió.
Sí, però això no ha funcionat. Això no ha funcionat. Esta ja veurem si funciona.
Va haver-hi els acords
de l'acomiadament. Sí, tot el que tu volies, però no ha funcionat. Aquí a Catalunya 750.000 parats i a Espanya passem dels 5 milions. Algo falla aquí. I per tant l'empresari també té que dir alguna cosa. L'empresa també té que dir alguna cosa, perquè l'empresari... és el que arriesga, i el treballador també evidentment té que posar-se Jo vaig mirar uns informes que havien i això em va posar la carn de gallina, no? I això també ho veig al meu àmbit de mestres, no? La productivitat, o parlarem del rendiment laboral, no? Perquè estem parlant de les baixes laborals, no? Això és escandalós. Els resultats del 2009 van ser que nosaltres teníem una mitja de 34 dies a l'any de baixa laboral. Això és escandalós.
Però això passa més al cas dels funcionaris.
Perdona. Jo t'he dit...
Jo t'he dit perquè també tinc les dades aquestes també per l'altra part.
Jo t'estic parlant que les dades que estava allí no parlava de funcionaris, parlava de personal, o sigui, de l'activitat laboral, no parlava de funcionaris, res. Era un 34%. Hi ha 34 dies per any, quan la mitjana europea no arriba ni a 12.
Però estàs parlant dels funcionaris, perquè a nivell general no és així.
T'estic del 2009, jo ho vaig llegir al periòdico, que per cert, és un diari que...
34 dies,
i Corbacho era el ministre de...
És que aquí ja...
A veure.
Has començat una línia d'un altre debat. No, però... que és interessant perquè tot va lligat perquè evidentment això no és una panacea, estic convençut que això no ajudarà a baixar un sol milió de treballadors. Era una cosa necessària, evidentment. Jo crec que hagués pogut ser una mica més
ambiciosa.
No ho ha sigut, o potser no ha sigut fins ara, i quan establirà la nova règim parlamentari de negociacions i esmenes potser sí que ho serà, no ho confio. Però jo crec que també coincideixo amb Vicent que més que abaratir el despido, que és una part, és el 70% d'aquesta nova llei laboral, s'havia de bonificar i incentivar la contractació. També és molt fàcil dir-ho aquí, a la que la ràdio és d'un micro, però la realitat del país és complicada. Amb unes arques estatals que estem intervinguts tècnicament, el que passa que no interessa fer-ho públic per un tema de confiança a nivell europeu, però estem intervinguts, però és la realitat. Per tant, com els treus incentius? Perquè la societat social necessita el país per a mantindre's. Per tant, és complicat. Hauria de ser continuós, però és complicat. Però també un tema que vull encetar, que és la base sòlida de les pimes espanyoles, catalanes, espanyoles en general, se sustenta també amb les línies de crèdit. I ara mateix estan tancades. Hi ha empreses que són productives, però si no tenen constantment línies de crèdit, val? Que al final arriben en una situació d'ingressos i despeses que van tirant, val? Però és complicat. Sí que algunes han passat, evidentment, però és el fonament d'este país, ha sigut així. Per tant, estan tancades, per tant, moltes tanquen per això.
Tiren de pòlissa.
I evidentment, el tema productiu és molt important. Ja no entraré si és el sector públic, no, però el sector públic, per exemple, està treballant 35-37 hores i mitja. Això s'ha de reformar. I ara ho dic aquí davant i soc regidor, i potser molts treballadors municipals m'estaran maleint, però això, jo dic sempre el que penso, això és esfereïdor. Inclús 40 hores setmanals també. I a més, com són les 40 hores? Perquè amb això de la psicologia del treball hi ha moltes coses, no? Jo puc tenir un tio treballant 12 hores que al final no és productiu, i un tio 6 hores amb incentius i no sé què, que és productiu. Tot això en aquest país encara no s'ha mirat mai. Altres països com Anglaterra i Alemanya s'estan introduint dins de les reformes laborals maneres de controlar que tu siguis personalment productiu, val? Treballant X hores, potser menys que altres països, val? Amb una sèrie de bonificacions, amb una sèrie de... A l'empresa privada passa molt això. Cobraràs un 80% segur del sou i un 20% depenent de diversos factors. A un lloc si ets venedor, si vens, ventes. A l'altre, si fas el que sigui. Per tant, tot això... Si no m'equivoco, tot això no s'ha tingut en compte, i això és un tema important també.
Anem acabant, i les intervencions ja les últimes en l'àmbit resumit.
Avui he llegit que dues agrupacions d'autònoms tindrien ajudes fins a 9.000 euros per crear llocs de treball, vull dir, n'hi ha incentius.
Sí, però són mínimes, n'hi ha els 4.000 euros per contractació.
Fa falta ser més ambiciós, d'acord, però és un punt de partida, i jo penso, sempre he pensat en positiu, mirant sempre el passat, Jo també he dit això damunt de la taula. Escolta, jo no sóc partidari de la cultura de les subvencions. No ho sóc partidari.
Jo tampoc.
No ho sóc partidari.
No és partidari.
I jo, el primer que faria, si tingués capacitat de decisió, i vaig dir una cosa, potser diràs, que els sindicats no tenen que tindre subvencions. Ni els empresaris tampoc.
Ni els partits potser tampoc.
I tampoc. Que cada un pagui la seva quota i que s'aguanti en els aquí a la Cala, per exemple, tenim 30 i pico de afiliats, i paguem la nostra cota i paguem un local que ens costa quasi 400 euros, no? I per què t'he de donar a l'Estat subvencions a UGT, a comissions obreres i tot això? De què això? De què? Per a què? perquè hi hagi aquí pues, respectant la seva ideologia o la seva, però no, no, aquesta cultura de subvenció, això té que ser un govern valent per tallar-ho.
O com els Països d'Andalusia, que deia Vicent,
no,
el mateix.
No pot ser, no pot ser, no pot ser, no anem bé així. La cultura de subvenció és ruïna, així de clar. Més volia dir
I no fa treballar la gent, no. Si et subvencionen...
No, t'acomodes.
T'acomodes.
Home, tenim un país bastant subvencionat, vull dir, no cal parlar més, vull dir, el rest d'Espanya i les subvencions van que...
Que volen.
Que volen, no? Vull dir... jo diria, per acabar, i suposo que és l'última intervenció, no? Vull dir, crec que s'ha fet una reforma laboral que ha fet l'acomiadament lliure, que crec que no genera llocs de treball, que s'han perdut competències per part de la Generalitat per poder controlar que les eres que es feien siguin correctes, que no hi hagi frau, com ha passat a Andalusia, no cal parlar més, a Andalusia se feien eres com a xurros i resulta que eren per l'amigo de l'amigo de l'amigo, vull dir, i encara estan en judicis, etc. Vull dir, jo crec que ha d'haver un control per part d'alguna administració. No. I un petit final que és una cosa que m'agradaria dir-li, no? Vull dir, ara Rubén dia lo dels crèdits, no? Lo dels crèdits, que les empreses no poden arribar als crèdits. Una de les partides que va veure, que es va donar a l'Estat per recapitalitzar els bancs va ser 50.000 milions d'euros. Un 10% ha anat a pagar, a acomiadar els alts càrrecs. Sí, un 10%, això és una vergonya. A més, ser 10%, i no dic que sigui culpa del Partit Popular ni del Partit Socialista, és comprensíssima.
No, jo t'he dit abans que el Partit Popular ha fet una mesura que
amb ese 10% potser haguéssim salvat 2.000 o 3.000 empreses, a més de 10%. A més, 2 milions d'euros que se'ls han emportat 15 o 20 persones.
Els bancs no ho han tocat, però és vergonyós. Els bancs és vergonyós.
Ha sigut una gran vergonya.
Però dels bancs és un altre debat. És un altre debat. Ho deixarem per un altre dia.
Pot ser, també.
Però de la CAM, arruïna la CAM i se fica un sou de...
No, el que no pot ser és que hi haguessin 43 caixes. Tot l'estat espanyol, 43 caixes, quan s'ha reduït a 15, que tenen que reduir per a fer fusió.
I fins i tot algunes encara no seran viables.
Però no és comprensible que una persona que l'acomiaden amb 2,5 milions d'euros i un sol vitalici de no sé quants cents mil d'euros,
que ha arruïnat una caixa.
Que ha arruïnat una caixa i, a més, que una empresa que va amb aquell banc que li fan falta 3.000 euros per a poder pagar els treballadors o per a poder pagar que hagi de tancar perquè no li donen, això és la gran vergonya de la vergonya. Vull dir, volem ser europeus per algunes coses, però per les altres... Àfrica comença els Pirineus.
I poder polític també ha de donar símptomes de moltes coses. No pot ser que la senyora, per dir alguna cosa, perquè ho sé, perquè l'Eire Pagín guanya 450.000 euros de diferents puestos. No pot ser que el Senat existeixi quan no té gairebé funcions. Val? No pot ser moltes coses. Bueno,
podem
per això...
parlar del Senat, dels consells comarcals, de les diputacions, etcètera. Podríem parlar de...
Hi ha un debat intern, no? De que...
S'està estudiant.
Alguns ho volen eliminar, sí, Barcelona...
Comunitats d'aquí, d'allà...
Ja veurem, volen posar més tècnics, més que, i els alcaldes siguin representatius com un consell d'administració...
Sí.
En fi, tot el que sigui primar i que no hi hagi duplicitat d'administració, pues ho trobo bé, no?
I duplicitat de càrrecs, no? Hi ha gent que té 25 o 30 càrrecs. Soc president d'aquí... Soc membre de la Caixa i estic cobrant i quan et dones compte...
No, i com van en un consell d'administració
cobra 10.000 euros d'aquí però no cobra 200.000
i van afirmar perquè ho portes el gerent de turno.
Contra el que et paga no s'hi des en compte.
L'últim cas que vaig veure va ser el de Montilla que entre ell i la dona acumulaven 50 i pico de càrrecs.
Sí, però bueno, això nosaltres ho podem dir-ho
perquè se va fer públic, segur que tots
ho podem dir-ho des d'aquí, però bueno,
això faig que ho faig, el partit que ho faig és vergonyós.
Sí, no,
però això si no es canvia el sistema continuarà així.
Pues d'aquí no el podrem canviar el sistema, podrem parlar i podrem opinar i com dir algun dels tertulians d'aquesta taula, bueno, des de l'àmbit local el que podem fer és opinar i parlar i donar una mica d'exemples. Bo, he sentit coses que són importants, no? Dir, jo si he de criticar el meu partit, lo critico, no sé quina opinió tindrà el meu partit al respecte en això, però jo penso d'esta manera, per tant que d'alguna manera, és a dir, també veiem la diferència que hi ha a l'hora de prendre decisions i a l'hora d'opinar des de foros locals com el nostre, no? En tot cas, sí que com sempre els agraeixo la vostra, la seva participació en aquesta tertúlia i la dels nostres oïdors, com sempre, que tindran en compte també les opinions de tota la gent que participa cada mes aproximadament en aquest debat, fent bullir l'opinió, fent bullir l'actualitat des d'aquesta taula petita, però que entenc que els ciutadans de la Cala també tenen dret a saber el que pensen i el que opinen els nostres polítics des del punt de vista més pròxim. Per tant, una vegada més, moltíssimes gràcies i fins a la pròxima oportunitat que tinguéssim de parlar en aquesta tertúlia del Parlament, en aquest format. Moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.